Les últimes pantalles d'aquest 2023 comencen solidàries amb la Marató del 3CAT, una cita televisiva i radiofònica que ha servit per trencar tabús sexuals, però que ha sigut baixa en recaptació. De fet, es tracta de la xifra més baixa en 14 anys i el seu director valorava dilluns als matins de TV3 aquest marcador final, recordant que la Marató es fa per divulgar i no només per recaptar. Preguntat per com va reaccionar el dia que li van dir que el tema seria la salut sexual i reproductiva, va deixar clar que estava convençut que l'havien de fer perquè, si fessin maratons només pel marcador, farien com altres cadenes i només farien una marató temàtica. A mitjanit, el marcador s'havia elevat a 5.022.243 euros, una xifra per sota de les edicions immediatament anteriors. Passats quarts de dues de la matinada i de la mà dels participants de la segona edició d'Eufòria, es va revelar aquest marcador final.
Suposo que ja teniu moltes ganes de saber com ha quedat aquest marcador final.
Sí, però espera, Helena, que encara falta gent. A veure, és important. Banda.
A veure, estem...
Mercabanda. Estem a punt, eh? Això és un moment culminant, aquest, eh?
Farem màxima emoció.
Sí, però ara farem un compte enrere a 5. Fins ara
hem fet
de 3.
Va, perfecte.
Va, 5,
eh?
Va, comencem. 5, 4, 3,
2, 1...
Tall comparatiu, la Marató de l'any passat va recaptar en el seu marcador final 8.034.807 euros. En aquest cas era per les malalties cardiovasculars, uns 3 milions de diferència. Però més enllà de la recaptació, en més de 17 hores de programa es van anar succeint els testimonis de persones que pateixen alguna malaltia relacionada amb l'aparell sexual o reproductiu, entrevistes a experts i actuacions musicals que van amenitzar una jornada dedicada a visibilitzar unes patologies que són més comunes del que ens pensem, però sobre les quals sovint costa parlar-ne. Com sempre, una marató farcida d'actuacions musicals i en destaquem una, l'última, en la qual les 16 veus de la segona edició d'Eufòria van cantar Mil batalles. Quant a audiències, això sí, va ser un exitàs, com sempre, 1.733.000 espectadors van connectar amb la Marató del 3CAT i TV3 va liderar sense rival a 6,5 punts de la segona cadena. Seguim amb música de catifa vermella i glamour perquè la temporada de celebracions cinematogràfiques ha iniciat camí a Espanya i, com és costum, els premis Forqué han obert la temporada. 20.000 espècies de abejas i La Messias van ser la pel·lícula i la sèrie triomfadores en els guardons lliurats pels productors, la 29a edició dels quals va resultar especial pels sentits homenatges a les desaparegudes Concha Velasco i Itziar Castro. Com dèiem, en l'apartat de sèries, la millor sèrie de ficció és La Messias, que competia amb 30 monedes, El cuerpo en llamas i Poca fe. El premi a la millor interpretació masculina se l'ha endut David Verdaguer per Saben aquel. Malena Alterio ha guanyat com a millor interpretació femenina. La millor interpretació masculina en sèries de ficció ha recaigut en el català Roger Casamajor per La Messias, igual que la millor interpretació femenina en sèries de ficció que ha estat per Lola Dueñas de La Messias. La gala, presentada amb agilitat per Macarena Gómez i Pablo Chiapella i a més a parladors, va tenir com a fil conductor l'homenatge a la comèdia espanyola. S'acosta el cap d'any i qui més qui menys està fent la seva llista de les millors sèries per al 2023, però és que encara queden unes quantes estrenes més que podrien trastocar aquesta llista. I com cada setmana us portem el més destacat perquè pugueu decidir vosaltres si es mereixen estar entre el milloret de l'any. Perquè algunes ja donem per fet que sí que canviaran les coses. Des d'aquest dilluns a Sky Showtime teniu Low Man, Bass Reeves. Bass Reeves va ser el primer afroamericà que va exercir d'ajudant del xèrif a l'oest del Mississippi. Però el que l'ha fet legendari és que en ple territori indi va aconseguir capturar o abatre més de 3.000 criminals sense caure mai ferit. Aquesta sèrie inicia a Sky Showtime una antologia dedicada a herois i antiherois de l'oest americà. El gran Taylor Sheridan és un dels principals artífexs d'aquest western d'aire clàssic. A banda que sap fer lectures contemporànies del que explica, les escenes d'acció estan filmades amb molta solvència. En el repartiment també hi ha David Oyelowo, Dennis Quaid, Barry Pepper i Donald Sutherland.
You a lawman or an outlaw?
Bit of both, I reckon. I need a man with a good gun and a straight spine. You up for the task?
I wouldn't be sitting here my Sunday best if it wasn't.
Around these parts, we might be men. They're just killers. All thieves.
I took an oath to protect everyone.
I ain't about to quit this.
You find a home for yourself, what would you do to hold on to it, to protect it?
Així sona Low Man, Bass Reeves, adient per a mans del western, de les sèries de Taylor Sheridan i de les històries d'antiherois que no tenen manies. Us hi podeu enganxar des del minut 1 perquè ahir dilluns ja va entrar a Sky Showtime.
Ready to ride? I thought you'd never ask.
I a Sky Showtime han fet doblet. Des d'ahir també teniu Smothered, comèdia romàntica, britànica, sobre un noi i una noia que acorden tenir una relació sense compromís durant 3 setmanes. El pacte és que, un cop acabada, no tornaran a parlar ni a veure's més. Ella, la Sami, està farta de les aplicacions de cites, mentre que ell, el Tom, és un noi centrat, però que també carrega la seva pròpia motxilla de problemes. El pla entre tots dos semblava perfecte, fins que la Sami descobreix que el Tom té una filla de 6 anys, l'Eli.
What's the craziest thing you've ever done?
I got for this girl. She lured me into this insane scheme.
Sex must have been great.
Best I ever had.
Me and my boyfriend were just two adults having a hot casual affair.
But how casual is casual?
No last names, no details. 3 weeks and we're done.
Ah! What a life.
Okay, so you delete me and I delete you.
You know we don't have to do this.
Oh, I miss him so much.
Then call him.
Tell me you're crazy. Men love that.
If you need anything.
Call me if you need anything. You mean dick.
If he hurts you, I will kill him.
I avui a Filmin també arriba una altra proposta. Es diu Power Play. La seva protagonista, Gro Harlem Brundtland, va ser una doctora que va fer de l'activisme el seu estil de vida, perquè durant els anys 70 es va convertir en el baluard del dret a l'avortament. El que ningú s'imaginava, ni tan sols ella mateixa, és que acabaria sent la primera ministra noruega el 1981. Diu la crítica que és una magnífica sèrie noruega que s'endinsen els matisos del seu personatge principal amb energia, humor i una gran atenció al detall. És una d'aquelles sèries, i els noruecs en porten ja unes quantes, que no saps com acabes completament abduït per la història i els personatges.
Power Play is a political drama based on truth, lies and bad memory. What? So, we're in the 70s and the Labour Party has ruled the country for decades.
Hvis ikke vi klarer å snu den trenden, så er det over og ut for hele Arbeiderpartiet. Jeg velger å kalle det en krise, jeg.
Oh. An internal conflict and rivalry is ripping the party to pieces.
Kan ikke jeg få bli helseminister?
Må være en kvinne.
Du må finne noen andre.
Hva med deg?
Jeg ikke kvinne.
On top of everything, they have a big problem. There aren't enough women in government. So a young woman called Gro Harlem Brundtland is thrown into politics, and she is given responsibility for the Ministry of the Environment, which means she's responsible for the fish and the bushes. Nobody really cares. She's just supposed to look good on camera.
Hva er det du vil?
Du skal på jobb i morgen tidlig, Oddvar.
But Gro turns out to be one of the most fiercely professional politicians we've ever seen.
Hvorfor skal vi beskytte han?
Power Play, aquesta sàtira política sobre el primer mandat com a primera ministra de Noruega de Gro Harlem Brundtland, que va arribar al món de la política una mica per casualitat, va guanyar el premi a la millor sèrie al Cannes Sèries d'aquest any. El món de la tele la recomana per a incondicionals de les sèries polítiques fetes amb estil, enginy i la vista posada en l'actualitat. I el hit, almenys això diuen, arriba demà dimecres a Disney Plus. Es diu Percy Jackson i Los Dioses de l'Olimpo. La saga literària de Rick Riordan és una de les més venudes de la història de la literatura. Està basada en la mitologia grega i protagonitzada per un adolescent que resulta ser el fill de Posidó i ha de trobar el seu lloc al món després d'assabentar-se. Una mena de Harry Potter per amants de la cultura clàssica al col·legi que ja va tenir una adaptació al cinema. Aquesta creació es presenta com una oportunitat única per als fanàtics de la saga literària i per aquells que encara no han explorat el món intrigant d'aquestes novel·les. Amb una primera temporada que consta de 8 episodis, els espectadors poden anticipar una profunda immersió a la mitologia grega contemporània, on déus, herois i criatures mítiques cobren vida de la mà d'un repartiment talentós i una narrativa captivadora.
Perseo, soy yo.
Te llamas así por él.
Porque era un héroe.
Era valiente y bueno y, contra todo pronóstico, logró que aquello tuviera un final feliz. Estoy acostumbrado a que el mundo me parezca raro. Como un rompecabezas, pero con la mitad de las piezas. Últimamente, todo me parece distinto.
Percy, eres especial. Cuando estés preparado para saber lo que te reservan los dioses, te lo dirán.
Percy, las historias que te he contado siempre sobre dioses griegos y monstruos.
La participació directa del creador de la saga literària, Rick Riordan, afegeix un nivell d'autenticitat a l'adaptació, assegurant que l'essència i la màgia que van conquerir milers de lectors es mantinguin intactes a la pantalla. La sèrie no només busca entretenir, sinó també honorar aquesta rica narrativa i els personatges que han deixat una marca perdurable en aquesta saga juvenil. Recordem el nom, Percy Jackson i Los Dioses de l'Olimpo, arriba demà dimecres a Disney+. I aquest mateix dimecres, Disney Plus també estrena la temporada 35 de Los Simpson. 35 temporades, es diu aviat, eh? És veritat que l'estrella de Los Simpson es va apagar fa molt de temps, però en les últimes temporades ha tornat a brillar. Potser no amb la mateixa força d'abans, però almenys amb una brillantor diferent. I és que el canvi de showrunner i l'arribada de noves veus a l'equip de guionistes li està donant una nova cara a la mítica sèrie creada per Matt Groening l'any 89. Ha trigat a arribar a Espanya, però finalment Disney Plus ha trobat la data perfecta per estrenar aquests nous episodis de Los Simpson just a temps per Nadal.
Come on! Let's get nuts!
What is happening?
Now you know what to do.
I aquest divendres Netflix estrena la temporada 2 del Monstruo de la Vieja Seúl. Som a la primavera de l'any 1945. Corea del Sud passa per un moment molt conflictiu a causa del colonialisme i els estralls dels enfrontaments globals. Un home i una dona hauran de fer pinya per combatre un misteriós monstre. La sèrie s'estrena en dues entregues. Aquesta segona temporada, dues entregues. La primera aquest divendres i la segona el 5 de gener.
Parece que el chaval la ha liado buena.
Tengo visual del objetivo. No parece tan peligroso.
Las apariencias engañan, Alteza.
¿Seguro que no quiere refuerzos?
No, los niños se me dan genial.
Creíais que la historia había acabado.
Hi ha hagut aquí una petita confusió, eh? Aquest era un altre tràiler que us volíem recomanar, així no sona El Monstruo de la Vieja Seúl. Una sèrie dient per a fans de les sèries coreanes que desborden imaginació i capacitats tècniques. Aquesta sèrie diuen que uneix el millor de les històries de monstres amb la intriga política d'aires clàssics. I Disney Plus, també divendres, ens proposa la segona temporada de Què passaria si? A partir de les visions d'un misteriós personatge anomenat The Watcher, veiem versions alternatives de l'univers de Marvel. En aquesta segona temporada tindrem, per exemple, Nebula, sumant-se a Nova Corps i Happy Hogan, provant de ser un superheroi durant les festes de Nadal. La primera temporada d'aquesta sèrie animada ja era tota una troballa, tot i que sí, alguns episodis eren només correctes i d'altres, com el de la Capitana Carter o el de Loki, eren una autèntica delícia. En tot cas, si sou fans de Marvel, la diversió en aquesta segona temporada de Què passaria si està més que assegurada.
Parece que el chaval la ha liado buena.
Tengo visual del objetivo. No parece tan peligroso.
Las apariencias engañan, Alteza.
¿Seguro que no quiere refuerzos?
No, los niños se me dan genial.
Us agradarà aquesta segona temporada de Què passaria si, si consumiu tot el que fa Marvel i molt especialment els seus còmics. I un avançament que arriba a final d'any. El 29 de desembre, Netflix estrena Berlín. Segons l'Ara, després del macroèxit de La Casa de Papel, Netflix aspira a repetir el fenomen amb l'spin-off d'aquesta sèrie espanyola. Per continuar estirant el xiclet, la producció viatja al passat per explicar la història del Berlín, el germà del professor. Pedro Alonso es torna a posar en la pell de l'astut lladre, que aquí compta amb una banda pròpia amb la qual prepara un gran robatori. Junts volen fer desaparèixer 44 milions de joies com si fos un número d'il·lusionisme.
Estamos aquí para estudiar un golpe de la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar
a las catacumbas de París.
És un avançament amb el qual acabem, eh? Encara no el tindreu aquesta setmana, sinó el 29 de desembre, Berlín, a Netflix. I parlant de propostes festives, acabem explicant-vos que Andreu Buenafuente tornarà a fer el monòleg especial per acomiadar l'any a TV3. L'humorista intentarà repetir l'èxit de l'any passat amb Correràs, que va arrasar en gairebé 600.000 espectadors i prop d'un 29% de quota. Molt probablement s'emetrà la nit de Nadal, el 24 de desembre.